A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs fa un parell de dies es va crear a la plataforma arxiconeguda Change.org una petició d'aquelles... Bé, la Change.org és... La gent fa peticions, les argumenta i aleshores directament registrant-se un sí pot afegir. La petició, creada per Domingo Serrano, que és un dels responsables dels veïns de Quinmar, amb el qual també hem parlat en més d'una ocasió, porta per títol Precisamos disponer de bomberos en Sitges. Una petició que té l'objectiu inicial d'arribar a les 500 signatures, de les quals aquest matí ahir vam consultar-ho, en tenia 459, és a dir que està ja ratllant aquestes 500. Què diu aquesta petició? Doncs bé, està escrit en castellà, ho llegeixo. Hace unos días una familia de Sitges en nuestro barrio de Quinmar ha sufrido un desgraciado incidente al producirse un incendio fortuito en su vivienda. Estuvieron muy próximos de fallecer, pues sus niveles de dióxido estaban al límite y, desgraciadamente, un perrito de un año de edad falleció. Desde hace años, la Generalitat no atiende las jubilaciones de efectivos en el cuerpo de bomberos y actualmente el parque de Sitges se halla cerrado. En Vilanova tampoco queda, ni fueron auxiliados por bomberos desde Gavà tras 35 minutos de espera. Es inadmisible depender de un servicio que se halla a más de 20 kilómetros. Por ello, te solicito que firmes esta petición para evitar sucesos similares y disponer de bomberos en Sitges. Però abans d'analitzar la petició, parlem del fet. El fet de la qual va ser testimoni de primera mà la veïna i familiar de les persones que estaven en aquell domicili del barri de Quinmar. Estem en contacte telefònic amb l'Anna Leiva. Anna, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
Doncs, Anna, d'entrada, explica'ns què va passar, qui eren els que estaven en aquella casa, quan va ser això, una miqueta, fes-nos 5 cèntims del fet, què va passar?
Perfecte. T'ho dic en castellà perquè tothom m'entén.
D'acord, endavant.
Perfecte, si no us importa, soc catalana, però bueno, que penso que tothom...
Com vulguis, endavant.
Doncs a les 5:37 de... Bueno, a les 5:37 de la mañana... mis hijos, los cuales hace un año, pues la juventud con 19 y 20 añitos quisieron independizarse y alquilaron el bajo de una casa, al lado de nuestra, de mamá, lógico. Vale, pues a las 5:37 de la mañana hay una llamada al 112 que dura 2 minutos. Supongo que piden muchas explicaciones cuando estás ardiendo. A las 5:39 hay una llamada de 2 segundos diciendo me quemo. Perfecto, nosotros salimos corriendo, encontramos que el chico, el novio de mi hija, Dadu, estaba tirando de ella. Uh-huh. Segundos después nosotros saltamos, intentamos acceder, hubo una explosión tremenda. Lucía y Radu pudimos, que de hecho ahora me he dado cuenta que tengo el dedo pequeño del pie roto, cosa que no le he dado importancia. Uh-huh. Tiramos de ellos, según la explicación de ellos estaban durmiendo, era a las 5 de la mañana. Uh-huh. Y el novio notó un poco de calor en la espalda. El pisito loft solo tiene salón, comedor, una habitación y un baño. Es un habitáculo cuadradito, el cual el novio, al notar el calor, pues no podía respirar, abrió para coger aire, llamó a mi hija ya no respondía y el perrito, lógicamente, pues tampoco, que es un miembro más de la familia. Uh-huh. Sacó a mi hija como pudo, en ese momento acudimos nosotros, tardamos pues 1 minuto, lo que puede tardar un padre en subir y tirar de sus hijos. Uh-huh. Sacamos a Lucía Radu a la parte de arriba, a la acera de pase de Masdenpuig. Una vecina que estaba enfrente lo vio, estaban convulsionando, estaban llenos de humo, totalmente negros, y vimos que tras la explosión los árboles colindantes de la zona de Kimmar, la bajada de las escalas al autobús, estaban empezando a arder. La policía local, la cual no tengo palabras de agradecimiento, acude a las 5:40. Estamos hablando 5:37 llamada, 5:40 policía local.
D'acord.
Entre ellos una chica, nosotros estábamos intentando apagar las llamas para que no se propagara a los vecinos, los árboles. Ellos hicieron lo que pudieron, pero nuestros gritos de auxilio eran bomberos. Bomberos, a las 5:42, a las 5:45, llega el SEMP. Uh-huh. El cual también agradecemos de corazón y evacúa a mis hijos. En un estado que no podían aguantar más allí con ellos porque habían inhalado una cantidad. Nos dijeron que a 30 segundos de la muerte.
D'accord.
O sea, no notar el calor significa en un hombro, significa 30 segundos de la muerte. Mi hija pedía al perrito, la policía local estuvo buscando por los alrededores a ver si por casualidad había salido, estuvimos buscando mangueras, en fin, evitando una desgracia mayor que hubiera pasado, lo tengo clarísimo. Seguíamos gritando bomberos, 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 y más o menos a las 6:05 y 10, no lo tengo muy claro, ya era de día, uh-huh. Ya era totalmente de día, lo vemos por las fotos de los vecinos, las cuales contactamos que a las 5:56 un vecino estaba preguntando qué pasa, y si hacemos zoom en la foto, yo estoy arriba tirando de mi hija y solo estaba el SEM, allí no habían llegado los bomberos.
D'accord.
El Twitter o las imágenes que han divulgado salen, sí, extinguiendo el fuego, pero hay unas de ellas, que nosotros tenemos particularmente, que se ve de día a la hora, y ahora han pasado a las 6, y están empezando a desplegar las mangueras. Uh-huh. Por lo cual, entre 35, 40 minutos, ya no sabemos con exactitud que ellos, muy amablemente, no estamos jugando a ellos, porque hubo un chico que se intoxicó muchísimo, ¿vale? Y otro chaval, porque aquello era una envergadura brutal.
Ellos et refereixes, sí, perdona, Mana, ellos et refereixes als bombers, d'acord.
Als bombers. Uh-huh. Nos evacuaron de allá, ya dijeron que saliéramos, porque éramos nosotros los que estábamos apagando, y policía local, lo vuelvo a repetir, que no tengo palabras de agradecimiento, no tenían medios, no podían hacer nada, y sus caras de impotencia eran casi igualadas a las nuestras.
Uh-huh.
Y bueno, y ya pues hicieron las intervenciones que creyeron pertinentes, pero la sensación de horror, de terror, de pánico, de decir, bueno, esto ya no podemos hacer nada, el perrito hicieron lo posible, pero era imposible porque era un infierno en llamas. Tuvieron mucha suerte de que la deflagración les pilló tirando de ellos, uh-huh. O sea, que nos tumbó al suelo, yo me partí un dedo, en fin. Pero gracias a Dios, por 30 segundos separan la vida de la muerte. En principio es un problema eléctrico que se tiene que mirar un cortocircuito, no fue culpa de ellos, son una pareja que tienen alquilado su vivienda, y aquí el problema es que estamos totalmente descalzos y vendidos ante esta situación. Cuando llegaron pedimos explicaciones, aún en el momento de nervios, pedimos explicaciones y nos dijeron que llegaron bomberos de Gavà y de Vilanova, pero que estaban en otro servicio y se unieron. Lo cual, 40 minutos después llegaron 5 dotaciones. Ya no eran necesarias para la desgracia que allí se había. Eran necesarias para acabar de paliar el fuego dentro de la vivienda, pero el fuego que iba a calcinar esa zona de Masdenpuig de Kimmar ya lo habíamos evitado nosotros, poniendo en riesgo nuestra propia vida. Lo haría una y mil veces, no solo por mi hija, sino por quien fuera, igual que la policía local y quien ayudó. Pero yo creo que no es justo.
D'acord, és a dir que no hi ha queixa sobre l'arribada o la reacció tant de la policia local com del SEM, però sí que no. Hi ha queixa per la manca d'efectius que va motivar que els bombers arribessin amb retard.
Exactament. Uh-huh. Nosaltres, com si quedàs aquí, pensàvamos que, bueno, hay un parque de bomberos, en todas las fiestas mayores, en todos los eventos vemos que hay efectivos uh-huh. de bomberos, y nuestra sorpresa mayor pues saber que no tenemos bomberos de lunes a viernes, que tienen que venir de Vilanova, incluso de Gavà.
De acuerdo.
Entonces, en un piso, en vivienda, ayer mismo salieron noticias que han vuelto calcinados una familia, porque era un piso 12, pero en este caso, 5 minutos, 10, 15, hubiera sido una terrible desgracia. Quimar es una zona que está muy, muy comida por los árboles, tenemos una falta de mantenimiento importante. Los propietarios de las viviendas hacen su mantenimiento, pero hay zonas como la bajada de las escalas que es imposible, te comen los árbanos. Esas zonas fueron las que estuvimos apagando con mangueras caseras.
Uh-huh.
Y bueno, y...
Sí. D'entrada no he preguntat, estan recuperats la família afectada?
Bueno, ellos necesitaban cámara hiperbárica, todo uh-huh. esto. Lo recuperaron, está con pulmicor y con ventolines y todas estas cosas.
Correcto.
Físicamente, bueno, recuperar. Sí, bueno, están vivos. Uh-huh. Están vivos. Eso es lo importante. El perrito no, un añito. Para nosotros, sabéis, bueno, los que me conocen sabéis que soy enfermera veterinaria, que tengo animalitis, que mi vida son los animales. Uh-huh. Y también las personas, porque pertenecí durante muchos años a los servicios preventivos de Cruz Roja Sanitarios. Y en fin, y sabéis que nuestra dedicación hacia las personas, a los animales, mi familia también está en hípica, o sea, es para nosotros, todo el mundo dice, bueno, pues un perrito, no, es forma parte de nuestra familia y quizás si hubiéramos tenido la ayuda necesaria, porque el perrito se quedó dormido al lado de mi hija pudo salir, él no. Quizás con un poquito de ayuda hubiéramos evitado, no el incendio, pero sí la tragedia. Ellos están recuperando psicológicamente. Quiero aprovechar para dar las gracias de corazón, porque la gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Uh-huh. La bomba de generosidad, la bondad que ha dejado huella imborrable en nuestros corazones, a Domingo Serrano, que es el presidente de la Asociación de Quimar, el cual está moviendo cielo y tierra para ayudarnos. Soy una vecina que ha creado una iniciativa para ayudar a los chicos. Los chicos salieron literalmente descalzos en ropa interior. Y así se han quedado. Nosotros como familia, lógicamente, los estamos realojando. Tenemos 3 habitaciones, somos una familia, también lo sabe quien nos entiende. Trabajadores, humildes, honrados y hacemos lo que podemos. Pero esta iniciativa de los vecinos de Quimar no tiene nombre. O sea, vuelvo a creer en la humanidad, precisamente me había pasado a los animales, porque dejé un poquito de creer en los seres humanos uh-huh. y esto me ha hecho creer en la solidaridad, en la ayuda incondicional que estamos recibiendo desde unas bambas, un champú, o sea, mi casa es un nido de amor.
D'acord,
no
és
tengo
a dir,
palabras.
Molts veïns de Quimar s'han abocat amb solidaritat doncs, per donar suport a aquesta parella que, en principi, clar, ha perdut totes les seves pertinences
tot,
en aquest incendi.
Tot. El Radu no té família aquí a Sitges, uh-huh. i bueno, nosaltres som la seva família. Tot. Quan parlo de tot, és tot. La meva filla em va dir, mare, anem a por el peluche de quan era petita i està calcinat, però s'ho he rentat i allà està.
Ja.
Tot.
Uh-huh.
Tot.
Ah, per cert, com va quedar l'habitatge? Va quedar... es pot recuperar d'alguna manera?
No, res, no. Bueno, n'hi ha fotografies, no sé si en els grups de què cal millorar. De dir que Aitor Torres, que també és molt amable, tothom estic desbordada. N'hi ha fotografies, o sigui, hasta los aluminios salieron volando, se retorcieron.
D'acord.
O sea, fue un cortocircuito que no saltaron los diferenciales. Esto los bomberos están mirando esto porque es una casa que hay 2 viviendas arriba, bueno, la persona que esté o no esté, y abajo ellos, que todos los cuadros eléctricos están arriba. No saltó absolutamente nada.
D'acord.
Los bomberos son los que tienen que, bueno, que están haciendo investigación, pero estamos hablando de que hoy Sitges hablaría de una gran tragedia, 2 chicos jóvenes que se buscan la vida como pueden para poder independizarse, porque sabemos el problema de la vivienda y de los precios y un sinfín de cosas que, por más que trabajen aquí en Sitges, no tienen suficiente para poder vivir en Sitges. Entonces, bueno, al fin pues se pueden independizar al lado de mamá y bueno, ha sido horroroso porque cuando hablo de todo es se quedaron descalzos. Se quedaron descalzos.
El domingo precisament ha obert aquesta, sí, aquesta campanya per, sí, doncs, per recuperar a partir d'aquest, doncs, fet que, doncs, sí, va afectar la teva, a la teva família. Sí. Entenc que us esteu movent una miqueta perquè, perquè això doncs, no torni a passar en les mateixes circumstàncies.
No, exactament. Ja, mira, el daño es irreparable psicològicamente, mentalmente, para un padre sacar a tus hijos de las llamas y verlos en estas circunstancias, no, yo creo, he pasado muchas cosas en la vida, pero yo creo que es lo más terrorífico. De hecho, estamos durmiendo su padre y yo en el salón comedor, como no teníamos suficientes muebles, sacamos los muebles del comedor, se los pusimos a ellos para que tuvieran algo, no sé, una locura. Uh-huh. Pero lo que sí que es cierto que seguimos a día de hoy durmiendo en el comedor, porque estamos alerta, aparte que les hemos pedido nuestra habitación, lógicamente, estamos alerta, no podemos dormir, por si nos necesitan, por si hay fuego. Es una sensación que, bueno, somos una familia unida, quien nos conoce, somos súper luchadores, y esto es una piedra más en el camino, pero esta duele. Duele por las circunstancias y duele porque 30 segundos marca la diferencia, y no quiero, no queremos, no vamos a permitir 30 segundos, un minuto marque la diferencia de nadie ante la vida y la muerte. Pero empezando por la local, por todos los que ayudaron, no tienen por qué arriesgar su vida. La van a arriesgar como lo hicieron igualmente, pero no tienen necesidad. Si en Sitges tenemos un cuerpo de bomberos, mira, a dato de hoy, Sitges contamos con 32.000 habitantes, pero de itinerancia superamos los 300.000. Entre esos 300.000 que nos convertimos, chispazo, un cortocircuito, tenemos muchas urbanizaciones. Entonces, ¿estamos locos? O sea, no podemos, claro que vemos bomberos, toda la gente que me encuentro me dice, Ana, si tenemos bomberos, cuando hay fiestas, cuando hay sitio están los bomberos. Los pobrecitos míos son bomberos voluntarios que hacen lo que pueden y que también no, no dan a más. Claro, todo el mundo culpa a la cabeza de turco. Yo aquí no estoy dando nombres, no estoy culpando a nadie. Si tiene que llegar a la Generalitat, va a llegar, porque que valga esta desgracia por algo. Tiene que valer, o sea, no puede pasar por alto un Twitter con una información de que a las 5:30 de la mañana los bomberos llegaron y dos personas las evacuaron y ya está. Esas personas tienen nombre, tienen familia, tienen amigos, tienen vecinos maravillosos. Y esos vecinos a su vez tienen hijos, tienen animales. Habrá muchas personas que me juzguen, pero para mí un animal en mi casa es, forma parte de mi familia y estamos viviendo un duelo. Claro que sí que mi hija se ha salvado y mi hijo, aunque sea mi yerno, lo considero mi hijo. Pero es que el animal no, y es un miembro de la familia, y estamos de luto por ello. Doncs, que nunca más pase en Sitges esto, por favor. Doncs, es lo único que pido.
Deixem una miqueta el testimoni de l'Anna, l'Anna Leiva, que ens ha doncs, narrat aquesta situació que malauradament doncs, al final va costar la vida al gos, però va, afortunadament doncs, va poder salvar la vida la parella, la filla i el gendre que estaven...
Exactament, 19 i 20 anys.
19 i 20 anys. I doncs, que queda clar que es posa sobre la taula aquesta petició perquè doncs, qui pugui prengui alguna decisió sobre els bombers de Sitges. Anna Leiva, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies i tota la meva solidaritat amb David Martínez, un gran amic, una gran persona que s'ha volcat amb mi, amb la meva família, i que ha passat per una situació amb la sort de que era cap de setmana i si n'hi havia bombers.
Hi havia bombers, bé. Doncs,
moltíssimes gràcies.
Anna, moltíssimes gràcies i molta sort en la campanya.
Gràcies, Sitges.
Vinga, 2 minuts per arribar a 3:15. Aquesta ha estat la història. La història, doncs això, escalafoc entre setmana en un domicili de Quintmar. Efectivament, la policia local hi va ràpid, el SEM també hi va ràpid, però els bombers que venien de Gavà i de Vilanova i que estaven atenent en un altre servei, doncs, clar, van arribar més tard. I això, doncs, ha ocasionat una certa inquietud entre veïns de Quintmar, que ara han obert aquesta campanya al Change.org per disposar de bombers a Sitges. Però a Sitges hi ha bombers, hi ha el parc de bombers voluntaris. Hem parlat més d'una vegada i més de dues amb ells, perquè, entre d'altres coses, s'han queixat amargament de la manca de recursos per part de la Generalitat. Per recordar en quina situació està el parc de bombers de Sitges i per què pot o no pot donar resposta en determinades situacions, tenim ara a l'altre costat del fil telefònic a Jordi Rius, el cap dels bombers voluntaris de Sitges. Jordi, bon dia.
Bon dia.
A veure, d'entrada, quin servei donen actualment els bombers voluntaris de Sitges?
Donem servei a tot el que podem, no? O sigui, de fet, el cos de bombers de Sitges, que és un cos de bombers voluntari, per tot tipus d'emergències.
Jordi,
de fet, fem
Jordi,
la mateixa feina.
Jordi, perdona'm un segon, és que se't sent, no sé si estàs en un lloc amb cobertura dolenta, però anem sentint entretallat. No sé si podries modificar una miqueta la teva posició per tal...
Ho intentarem, perquè m'ho he enganxat a casa, cobertura... Em sentiu ara?
A veure, una miqueta millor, sí, allò més a prop de la finestra, com sigui, però d'acord.
Sí.
Vinga.
Què tal ara?
Ara, millor, vinga, doncs tornem-hi.
Vale. Doncs això, el que us dèiem, el parc de bombers de Sitges dona cobertura a tot tipus de serveis. De fet, és la mateixa casuística de serveis de qualsevol parc de bombers funcionari. Sempre que estem en actiu, sortim a tot tipus d'emergències. I fem part de bombers, o sigui... Bàsicament, deixa feina.
Jordi, tornem a perdre't. Farem una cosa, penjarem la trucada i la tornarem a fer, perquè a vegades això arregla la comunicació, perquè pel que sigui deu ser una mala connexió. Amb 10 segons et tornem a trucar, Jordi.
Perfecte, gràcies.
Vinga, creuem els dits a veure si ara el sentim millor. Jordi, bon dia.
Bon dia, segon intent, aviam què tal.
Ostres, sembla que se senti millor. A veure, va, creuem els dits,
vale.
I continuem. Doncs això.
Sí, he hagut de sortir de casa per poder parlar.
D'acord. Vinga, doncs això, ens explicaves que el parc de bombers voluntaris...
Exacte, el parc de bombers voluntaris dona el mateix tipus de servei que qualsevol parc de bombers, sempre que estem en actiu, evidentment. Sempre anem a supeditats a, com hem dit, som bombers voluntaris, i anem supeditats a el que és la nostra disponibilitat. Això refereix que cadascú tenim la nostra feina. En el meu cas, jo treballo al Servei d'Emergències Mèdiques, o sigui, el SEM, i els dies que tinc festa, pues, l'equiparo entre família i servei, no?
D'acord.
Més servei que família, últimament, però bueno...
Això vol dir que, evidentment, el parc de Sitges no està ni molt menys sempre operatiu.
No, com he dit, som bombers voluntaris, llavors ens supeditem al temps lliure que tenim, vale? Sí que nosaltres tenim com a organització interna del nostre parc, tenim una sèrie de torns muntats. Llavors intentem donar cobertura, també va en funció del personal que tenim, perquè ara mateix som... 18 persones, quan haurien de ser 32.
Déu-n'hi-do, la meitat.
És la meitat. I la previsió de que entrin gent nova serà a llarg termini i ja veurem si arribarem a tenir el complet. És una de les coses que sempre ens hem queixat. Sitges és una població que està tenint moviment, o sigui, perquè ha crescut i, bueno, de fet, té el canvi aquest cíclic dels estius, del turisme i a més, i, evidentment, la demanda de serveis ha pujat. Llavors, anys enrere érem 32 persones, però, clar, hi ha gent que ha anat entrant de bomber funcionari o s'ha anat jubilant, i, evidentment, ens hem quedat amb la meitat.
D'acord. Hi ha hagut més sortides que entrades, en aquest sentit.
Exacte. I, aviam, la resposta cara als companys és un gran esforç, perquè han de renunciar molts dies de festa a la família... i donar el seu granet de sorra i emplear moltes hores, podem cobrir el que podem, però evidentment menys personal, més hores, més sacrifici i menys resposta. Aquest és el problema. Nosaltres sempre hem dit que si fossin 50 persones podrien donar molta més resposta. A més que la gran majoria de bombers som del voltant de Sitges. Sí que a Sitges en som 5 o 6, però el resto són de Vilanova, de Sant Pere de Ribes, són del radi, però clar, la resposta encara costa més de poder-la donar.
D'acord. Per tant, teniu, anava a dir, algun horari més o menys fix en què sí que hi ha personal al parc de bombers?
Sí, aviam, per norma general, nosaltres en aquest parc, que és bastant peculiar, és bastant atípic, intentem fer les guàrdies de 24 hores, que es basen al cap de setmana. Com hem parlat, com que tenim una merma de personal, abans que ho podíem cobrir de divendres nit fins a diumenge nit, a les 24 hores. Ara, com que tenim menys personal, podem cobrir o un dissabte nit, o sigui 24 hores, o sigui comencem a les 8-9 del vespre fins a les 8-9 del vespre del dia següent, les 24 hores. I entre setmana, com que hi ha gent que treballem els caps de setmana o treballem i tenim dies entre festa entre setmana, pues cobrim el cap de setmana i l'altra setmana pues, a lo que és el resta del dia. Sí que és veritat que, per exemple, ara, en campanya d'estiu, diguem que la Generalitat ens ofereix una obertura de 9 del matí a 9 del vespre i intentem cobrir més aquesta franja horària per campanya forestal. Seria dia sí, dia no. El problema és que, com hem parlat abans, per falta de personal no podem cobrir tots els dies. Això és evident.
D'acord, clar. Si hi ha la meitat dels que serien recomanables, és impossible assumir totes les hores que serien aconsellables.
Efectivament. Efectivament. De fet, aviam, aquesta problemàtica es basa quasi tots els parcs de bombers de voluntaris de tota Catalunya. No tenim en compte que el 60% dels parcs de Catalunya són bombers voluntaris, que la gran majoria de la ciutadania ho sap. I diguem que l'acumulació més de parcs de bombers funcionaris seria les metropolitanes. Aquí a Barcelona hi ha molt més parcs de bombers funcionaris que no pas de bombers voluntaris.
D'acord.
Però la resta, per exemple, Girona, Lleida i Tarragona, que diguem que l'índex de població és més despoblat, a les àrees més metropolitanes sí que hi ha part de funcionaris, però a les més rurals també va per índex de serveis, hi ha molt més voluntaris.
El cas concret del que fèiem referència, aquest incendi a Quintmar, evidentment, amb bombers al parc de Sitges haguéssiu pogut anar-hi molt més ràpid del que van arribar els bombers professionals que venien de Cavall de Vilanova.
Sí, en principi sí, sempre en quan hi hagi un servei simultani, que això també ho tenim en compte.
Això és el que, de fet, van comentar els bombers com els primers que van arribar, que venien d'un altre servei que estava tenint lloc en aquell mateix moment.
Exacte. Mira, per posar un exemple fragant i ràpid i recent, no? Ara, el dissabte va cremar una indústria, un magatzem a Canyelles, i dotacions de Vilanova, dotacions de Sitges, dotacions de Vilafranca, dotacions de Gavà, dotacions d'Hospitalet, dotacions de Martorell, van venir en la indústria aquesta. Clar, Vilanova estava buit, Sitges estava buit, Vilafranca estava buit. Es dona la circumstància que si hi ha un servei que és, o sigui, que és contundent, pot ser que les dotacions estiguin allà. Llavors, com hem dit alguna vegada que hem parlat, diguem que la xarxa de bombers de Catalunya treballa amb la xarxa trenyina, que li diuen, no? O sigui que anem posant dotacions de les més properes al servei i llavors anem agafant dotacions d'altres parcs per no deixar-les descobertes, val? Per arribar a aquest servei. I paral·lelament el que es fa és intentar cobrir d'altres parcs, o sigui altres regions que no hi hagi servei, i anar a cobrir els parcs que han quedat buits.
D'acord. Per tant, hem d'entendre que en molts casos el problema no és tant la manca d'efectius, que també ho és, com la simultaneïtat en què es poden donar successos.
Sí, és una de les casuístiques que hi ha. Evidentment, a tot el servei de bombers hi ha manca de personal i hi ha manca de material. Això és algo que no, o sigui, que no és nou i no és un secret. Tothom ho sabem, de fet fa molt poc hi havia mobilitzacions per aquest tipus de casos, però bueno, evidentment com hem dit, la població creix i l'índex de serveis creix, amb la qual cosa és molt fàcil que hi hagi simultanitat de serveis.
D'acord. I per tant, doncs, que al final els bombers de Sitges no només abasten Sitges, sinó que si els criden, doncs això, perquè s'ha d'anar a Canyelles o s'ha d'anar a Vilanova o s'ha d'anar a qualsevol altre lloc, doncs...
Bueno, sí, ens podem moure per tot Catalunya. O sigui, de fet, si en èpoques de foc forestals, que seria ara, la campanya d'estiu,
sí.
Hem arribat fins a anar a Vall d'Aran.
D'acord. O sigui... Clar, si els bombers de Sitges estan a la Vall d'Aran, difícilment cobriran un incendi a Sitges.
És... Evidentment. Però que ni Sitges ni Vilanova.
Clar.
Normalment es sol deixar algunes dotacions per aquí per intentar cobrir, no deixar les zones descobertes. Evidentment, si el servei és com ha sigut Canyelles, que és un incendi contundent, les primeres dotacions, que són les més pròximes, seran les que aniran tot amb la totalitat
dels efectius.
Evidentment, perquè com més contundent ets en el primer moment, més facilitat hi ha de poder pal·liar aquest servei, no?
D'acord. En quina situació esteu? Recordem una sèrie de mobilitzacions que van tenir lloc fa uns mesos, no fa molt,
en què
es reclamava, doncs, a la Generalitat més suport a la figura del bomber voluntari. En quin punt estem en això?
Bueno, al principi va començar amb el tema de les cobertures sanitàries. Sembla ser que finalment, després de molt de treball, estem aconseguint que tinguem una mútua pròpia i diguem que les deficiències sanitàries que teníem les estem intentant, o sigui, s'està intentant cobrir i arreglar. Sembla que la cosa vagi per bon camí. De fet, ens han dit que ara al setembre ja tindria la nostra pròpia mútua amb la nostra pròpia targeta i no teníem tants problemes com tenim ara quan ens fem mal i ens puguin donar cobertura. Sembla que això s'està arreglant. Cara al material, és una lluita constant, perquè sempre tenim els parcs voluntaris, sempre tenim l'últim material que queda de la Generalitat, i entenem que el primer material, els vehicles més nous, vagin a part de funcionaris que estan cobrint 24 hores, però, per exemple, nosaltres ens estan arribant vehicles de 25 anys, de 20-25 anys,
que són els
camions que treuen de vells dels parcs de funcionaris i els posen altres.
Perquè
dius, ostres, llavors estan traient un parc funcionaris perquè dius que està vell, i en canvi ens els poseu amb els parcs bombers voluntaris, no té cap mena de sentit, no? Si és vell per uns, és vell per els altres.
Exacte. És a dir, que diguem, sempre esteu, com heu estat sempre, a la cua, en aquest sentit.
Sí, tal qual. Nosaltres tenim, aquí en el parc de Sitges, tenim la sort, i podem dir així amb veu alta, és que l'apoyo de l'Ajuntament és total. O sigui, de fet, aquí en el parc de Sitges tenim tres vehicles d'aigua, dels quals dos vehicles són pagats per l'Ajuntament. Tenim un vehicle de rescat aquàtic i de muntanya que el va pagar l'Ajuntament. I l'únic vehicle que tenim de Generalitat és un 4x4 que seria per personal i un camió forestal que té 25 anys.
D'acord. És el que comentàvem. Clar, un camió de 25 anys ja té dificultats per passar a l'ITV, doncs si a sobre és un vehicle d'emergència, s'ho poden imaginar.
Exacte, ara més a més tenim el hàndic o la peculiaritat de que l'Ajuntament, degut a que ha hagut un increment de serveis aquàtics en la costa, nosaltres vam lluitar perquè intentar minimitzar aquest problema formant la nostra gent, o sigui, els nostres companys amb el tema d'aquàtic, i es va promoure la compra d'una moto nàutica.
D'acord.
De fet, aquesta moto nàutica la tenim ja tota condicionada i la tenim parada al port perquè la mateixa Generalitat no ens deixa tenir la moto d'aigua en actiu.
D'acord, vaja.
Llavors estem ahí. Aquestes coses que a vegades no s'acaben d'entendre.
És a dir, una administració promou un servei que pot ser beneficiós, però l'altra, com entén que no és competència, ho té aturat.
Bueno, bàsicament suposo perquè com que és algo que no ha sortit del mateix departament, els agafa així com una mica de sorpresa,
de sorpresa,
no? Però bueno, tenim en compte que tot el que és els gastos de servei, o sigui, de la moto i de més, tot això ho paga l'Ajuntament, o sigui, és a cost zero. Però ara tenim la part de que falta que els doni l'autorització al personal, que són d'altres, perquè puguem fer servir.
D'acord. Doncs aquesta és la situació en la que està. Hi ha ara una campanya que en principi doncs, bé, ha de ser positiva, en el sentit de que sempre és bo que es faci reclamació, perquè això també pugui redundar en benefici en què la Generalitat escolti una miqueta més les reivindicacions, que ja són velles, del parc de bombers voluntaris de Sitges, que tenen les mateixes mancances que altres parcs voluntaris a partir d'aquest fet que tenia, com dèiem, lloc la setmana passada a Quin Mar. Agraïa doncs que a Jordi Rius que ens hagi atès i que ens hagi contextualitzat la situació a partir d'aquesta petició que, com dèiem, fer ja a la plataforma Change.org. Jordi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i us convido el dia que vulgueu, si voleu venir a veure el que és una guàrdia en directe, potser aniria a nivell d'informació de tothom, estaria bé que poguéssiu veure què és el dia a dia d'un parc de bombers i sabríeu més o menys el funcionament en directe de lo que és la vida d'una guàrdia d'un parc de bombers voluntari.
Doncs t'agafem la paraula i segurament ho farem properament. Jordi, moltíssimes gràcies, repeteixo, i fins aviat.
Molt bé, doncs gràcies a tots. Bon dia.
I a tots vostès, doncs això, hem arribat a les 12. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.